Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha compartit aquest dilluns al matí amb el president de la Generalitat la seva preocupació per la situació de guerra a Israel i a la Franja de Gaza. Ha estat en una històrica audiència privada en què Pere Aragonès ha expressat davant del pontífex, segons ha dit després, els seus plantejaments polítics per a la Catalunya del present i del futur. El mil·lenari de Montserrat, que se celebrarà l'any 2025, i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, amb la previsible finalització el 2026 de les obres de la Basílica de la Sagrada Família, són els grans temes en què s'ha emmarcat la reunió del president català amb el Sant Pare, que s'ha fet a la biblioteca del Palau Apostòlic del Vaticà. Pere Aragonès ha assegurat que Catalunya estaria encantada amb una visita del pontífex a Catalunya amb aquests motius. El desig és, sens dubte, compartit per nosaltres. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dilluns 6 de novembre, memòria de Sant Sever, bisbe i màrtir, i també de Sant Pere Poveda, fundador de la institució teresiana. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Junts i PSOE veuen probable continuar negociant durant la nit i es dissipa així la possibilitat d'un anunci sobre l'acord per la investidura aquest dilluns. Fonts de la negociació apunten que durant aquest dilluns hi ha hagut dos intercanvis de documents entre les parts, però remarquen que aquests intercanvis són lents perquè els equips jurídics han de revisar els textos. A la tarda, Junts ha recollit el material que tenia preparat per fer una compareixença en un centre de premsa escassos metres de l'hotel on es troba la delegació negociadora del PSOE. Mentrestant, el jutge de l'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui si la mort d'un passatger d'avió el 14 d'octubre de 2019 es pot vincular als investigats de Tsunami Democràtic. Aquest extrem podria provocar que la causa de Tsunami no pogués ser amnistiada com inicialment han pactat el PSOE amb Esquerra Republicana i Junts. Recordem que el magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha acordat dirigir la investigació per les actuacions del Tsunami contra l'expresident del govern, Carles Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i 10 persones més. A tot plegat, Esquerra considera que les imputacions pel Tsunami Democràtic són la reacció previsible i antidemocràtica dels poders reaccionaris de l'Estat contra la llei d'amnistia. En un comunicat d'aquest dilluns, el partit que presideix Oriol Junqueras afegeix que les noves investigacions demostren que aquesta també és una causa construïda amb una clara intencionalitat política.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el Sant Pare ha presidit aquest dilluns a la tarda a l'Aula Pau VI del Vaticà un encontre titulat Els nens es troben amb el Papa, organitzat pel Dicasteri per a l'Educació i la Cultura. Francesc ha recordat que la vida és un do i que tots els éssers humans són germans i no pas enemics. Aquest diumenge al migdia, d'altra banda, el bisbe de Roma ha fet una nova crida a la pau, sobretot davant de la greu situació a Israel i Palestina. Al final de l'Àngelus, el Papa ha recordat els morts i tots els afectats per aquesta guerra i per altres conflictes. I la banda municipal de Barcelona va oferir dissabte, per primera vegada en la seva història, un concert a la Basílica de la Sagrada Família. Es dona així oficialment el tret de sortida a tota la programació d'actes per la finalització del conjunt de les Torres dels Evangelistes. El moment culminant serà diumenge vinent a 6:15 de la tarda amb la missa que presidirà el cardenal Joan Josep Omella i la posterior benedicció de les Torres, una celebració eucarística que transmetrà en directe, com dèiem, diumenge a 6:15 de la tarda, Ràdio Estel. I després del bloc informatiu entrevistarem el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, que ens valorarà aquesta històrica audiència del president Pere Aragonès amb el Papa Francesc. I els últims minuts seran per a la secció La Veu de Càritas amb actualitat i agenda, com cada dilluns. Aquesta vegada parlarem amb Maria Santos com a testimoni. Ella és la responsable de la campanya de persones sense llar de Càritas Espanyola. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, el David García a la producció, la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem a marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Com us dèiem i com estem dient durant tot el dia a Ràdio Estel, el Papa Francesc s'ha reunit aquest dilluns al matí amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Palau Apostòlic del Vaticà. La trobada ha durat 40 minuts i tots dos han compartit la necessitat d'acabar amb la guerra a la Franja de Gaza. La Judit Caselles, que hi ha anat com a enviada especial, ens ho explica amb tot el detall. Bona tarda, Judit.
Hola, Ignasi, bona tarda. Durant l'audiència han parlat de la necessitat que acabin els atacs a la Franja de Gaza i que hi hagi una solució pacífica al conflicte i també sobre com cal fer polítiques per reduir la desigualtat. Aprofitant l'ocasió, el president ha regalat al Pontífex de Roma obres poètiques de Joan Maragall i de Jacint Verdaguer i l'ha convidat a venir a Catalunya per commemorar el mil·lenari de l'abadia de Montserrat.
Estaríem molt honorats de la seva visita, jo l'hi he posat a disposició, però en tot cas és el papa qui defineix l'agenda dels seus viatges internacionals.
La trobada és inèdita perquè feia 42 anys que un president de la Generalitat no reunia en audiència privada amb el més alt càrrec de la Santa Seu. La trobada ha transcorregut amb normalitat, tot i que just després el papa ha hagut d'anul·lar la seva agenda per motius de salut.
Gràcies, Judit. Esperem que aquests motius no siguin importants. D'altra banda, el Sant Pare ha presidit aquest dilluns també a l'Aula Pau VI del Vaticà, en aquest cas un encontre titulat Els nens es troben amb el papa, organitzat pel Dicasteri per a l'Educació i la Cultura. Com que ha estat l'últim acte del dia, hem de pensar que hi ha bones sensacions pel que fa a la petita indisposició del pontífex. Francesc ha recordat que la vida és un do i que tots els éssers humans són germans, no pas enemics.
El tema d'aquest encontre és aprenguem els nens i dels nens i les nenes,
però què podem aprendre de vosaltres? Podem aprendre en alguna cosa? Què en penseu vosaltres? Podem aprendre o no podem aprendre de vosaltres?
No us sento. Ara, és així. I es necessita aprendre de vosaltres. Jo estic sempre feliç quan em trobo amb vosaltres perquè m'ensenyeu cada vegada alguna cosa nova. Per exemple, em recordeu com és de bonica la vida en la seva senzillesa. M'ensenyeu també com és de bonic estar junts. Són dos grans dons de Déu, eh? Estar junts i amb senzillesa.
Estar insieme e con semplicità.
Després el papa ha escoltat preguntes i inquietuds d'alguns nens i nenes i els ha respost. A la trobada hi havia el prefecte del Dicasteri per a l'Educació i la Cultura de la Santa Seu, el cardenal José Tolentino de Mendoza, entre altres personalitats de la Cúria Romana. Seguim repassant l'activitat del papa en aquestes últimes hores. Francesc ha fet una crida també aquest dilluns a fer el bé amb humilitat perquè Déu es manifesti i tothom arribi a ell. Ha estat en una reunió amb la Fraternitat Apostòlica de la Misericòrdia i la Petita Casa de la Misericòrdia de Gela, que aquest any celebren el seu 25è i 10è aniversari respectivament. El pontífex ha animat els representants d'aquestes dues entitats a conrear i enfortir cada cop més l'espiritualitat de la misericòrdia i del pa únic, així com a revelar cada dia la tendresa del rostre del pare. Un menjador diari per als pobres, tallers d'artesania, serveis de recuperació escolar i espais de diàleg per a famílies en dificultat són algunes iniciatives a Gela, amb què la Fraternitat Apostòlica de la Misericòrdia i la Petita Casa de la Misericòrdia busquen abraçar a la caritat tots els homes i tota persona responent a múltiples necessitats, segons ha subratllat també el Sant Pare. I aquest diumenge al migdia, el bisbe de Roma ha fet una nova crida a la pau, sobretot davant la greu situació a Israel i Palestina. Al final de l'Àngelus, el papa ha recordat els morts i tots els afectats per aquesta guerra i per altres conflictes. Segueixo pensant en la greu situació a Palestina i a Israel, on moltíssimes persones han perdut la vida. Us demano, en nom de Déu, que us atureu. Alto el foc. Demano que recorrin tots els camins perquè s'eviti al màxim un allargament del conflicte, que es puguin socórrer els ferits i que els ajuts arribin a la població de Gaza, on la situació humanitària és gravíssima. Que s'alliberin ja els hostatges, entre ells també molts nens, que tornin a les seves famílies. Sí, pensem en els nens, en tots els nens implicats en aquesta guerra, com també a Ucraïna i en altres conflictes. Així s'està assassinant el seu futur. Preguem perquè es tingui la força de dir prou. A més, Francesc ha recordat les víctimes del terratrèmol del Nepal, els refugiats afganesos al Pakistan i els afectats pel mal temps i els últims aiguats a Itàlia. I tornant novament a l'activitat d'aquest dilluns, destaquem que el Sant Pare ha assegurat que el diàleg construeix la pau, no pas la revenja ni l'odi. Ha estat en aquest cas en una audiència amb representants de la Conferència Europea de Rabins Jueus, davant dels quals ha tornat a lamentar la situació a Terra Santa, colpida per la baixesa de l'odi, ha dit, i pel soroll mortífer de les armes. Després ha expressat tota la seva preocupació i condemna per la difusió de manifestacions antisemites. El pontífex no ha pronunciat, de fet, aquest discurs i l'ha delegat a un dels seus col·laboradors a causa de la petita indisposició a la qual es referia abans la nostra companya Judit Caselles. Així ho ha reconegut davant dels presents, dient que no es trobava bé. Aquesta audiència s'ha produït tot just abans que el Sant Pare rebés Pere Aragonès, que l'ha trobat perfectament, segons ha dit el mateix president de la Generalitat.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Després analitzarem una mica més aquesta històrica visita del president català amb el Papa Francesc, aquesta audiència, però abans repassem altres temes. La banda municipal de Barcelona va oferir dissabte per primera vegada en la seva història un concert a la Basílica de la Sagrada Família. Amb aquesta actuació es dona oficialment el tret de sortida a tota la programació d'actes per celebrar la finalització del conjunt de les Torres dels Evangelistes. El concert, que portava per títol Entre el cel i la terra, va ser un homenatge a la simbiosi entre la natura, la fe i l'art que va voler representar Antoni Gaudí en aquest temple. És per això que el repertori elegit pel director titular de la banda, José Rafael Pascual Vilaplana, ha estat format per peces com ara The Bells of Sagrada Família, del japonès Satoshi Yagishawa, o Corale and Alleluia, de Howard Hanson, entre d'altres. El següent acte programat per celebrar la finalització d'aquestes torres és la trobada castellera, que es farà a la mateixa Sagrada Família dissabte a les 11 del matí, davant de la façana del Naixement. Quatre colles de la capital catalana s'aplegaran per representar les quatre torres dels evangelistes. I el punt culminant serà diumenge, a 6:15 de la tarda, quan començarà la celebració d'una missa solemne presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pel nunci apostòlic del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, així com els bisbes auxiliars de Barcelona, Javier Vilanova i David Abadías, amb la posterior benedicció de les quatre torres. Ràdio Estel transmetrà aquesta commemoració a partir de les 5 de la tarda aquest proper diumenge. Més notícies. S'ha completat aquest mateix diumenge la campanya de tardor d'enguany promoguda pel moviment 40 dies per la vida a Barcelona. La missa conclusiva, aquest diumenge al vespre, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, ha estat presidida pel bisbe auxiliar David Abadías. Miquel Audicana, de l'equip organitzador, ha explicat a Ràdio Estel que 40 dies per la vida treballa sempre per defensar la vida des de la concepció en el si matern.
Això és un moviment de personas que quieren de alguna forma pues transformar la cultura de la muerte en cultura de la vida, y para eso pues nos organizamos para orar delante de puntos donde se celebran lamentablemente este tipo de intervenciones, de abortos, de estos puntos donde se juega la batalla de la vida.
Miquel Audicana ha explicat que les concentracions de 40 dies per la vida, cada dia de 8 del matí a 8 del vespre, es basen en la pregària a partir de diverses opcions.
Fundamentalmente van en torno a un rosario, pero también hay numerosas oraciones por la vida de papas y de santos, y también pues tienes un Vía Crucis de la vida y tienes pues la coronilla de la vida. Todo es un poco adaptado a este entorno en el que nos movemos nosotros, que hay otra posibilidad de enfocar ese momento difícil que experimentan las mujeres o las parejas, ¿no? Entonces hay mucha libertad y si bien lo que hay es una orientación sobre qué rezar.
Aquesta campanya de 40 dies per la vida a Barcelona s'ha desenvolupat des del 27 de setembre passat i fins aquest mateix diumenge 5 de novembre amb grups de pregària davant de tres centres on es practiquen avortaments, concretament un del carrer Anglí, un altre al carrer Dalmases, aquests dos a Sarrià, i un tercer a l'Eixample, la confluència entre els carrers Aragó i Viladomat. La iniciativa tornarà a partir del proper 14 de febrer, coincidint amb l'inici de la Quaresma.
Sense distància, l'actualitat social i religiosa, cada dia a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Repassem breument altres notícies. El filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonat aquest divendres amb el Premi Ratzinger 2023, juntament amb el teòleg i prevere aragonès Pablo Blanco, ha explicat en declaracions a Ràdio Estel que agraïment, sorpresa i humilitat han estat les principals sensacions que ha experimentat després de conèixer aquest reconeixement, del qual ja ens fèiem ressò aquest mateix divendres passat.
El primer que experimento quan rebo la notícia del Premi Ratzinger és gratitud, una gratitud enorme al jurat d'aquesta fundació que hagi comptat amb mi i hagi pensat en mi per aquest guardó. La veritat és que quedo perplexa i agraït infinitament al jurat. Sento també humilitat, perquè quan veig la llista dels galardonats, alguns filòsofs, teòlegs, artistes de referència, fins i tot en la meva vida intel·lectual, doncs sento molta humilitat, em sento molt petit al costat d'autors, doncs, què sé jo, com Charles Taylor, Rémy Brague o Jean-Luc Marion, per citar només tres filòsofs que han rebut aquesta distinció.
Francesc Torralba ha comentat també en aquestes declaracions a Ràdio Estel que el premi li dona una exigència important.
Sento molt respecte, perquè això m'exigeix molt, em demana ser molt curós amb l'obra que seguiré desenvolupant, i també una gran responsabilitat. Però en qualsevol cas és un impuls, és una energia positiva que rebo i que l'agraeixo i que m'impulsa a seguir treballant i a desenvolupant aquesta activitat intel·lectual en el si de l'Església i del món. Per tant, molt feliç, molt content, molt agraït i intentaré naturalment en el meu discurs expressar aquests sentiments i també la gran herència del pensament de Joseph Ratzinger, que té moltes diverses tonalitats, expressions i matisos i que, encara que no en sóc un especialista, miraré de subratllar les seves aportacions en el camp del pensament, no només teològic, sinó també filosòfic.
Francesc Torralba, que és laic i forma part des del febrer passat del Dicasteri per a l'Educació i la Cultura, i Pablo Blanco, sacerdot i professor de la Universitat de Navarra, rebran el Premi Ratzinger 2023 el proper 30 de novembre en un acte al Vaticà presidit pel secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin. Tornem a parlar de la guerra entre Israel i Gaza perquè el patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha escrit una carta en què recorda que en situacions de patiment, com ara el Covid-19, Gaza, l'explosió del port de Beirut o el terratrèmol de Síria i Turquia, sempre s'ha respost al clam dels pobres. És per això que davant d'aquesta nova crisi el patriarca argumenta que s'ha de fer front a una situació que afecta nombroses famílies de diferents religions i totes les institucions de l'Església, incloent-hi escoles, hospitals i parròquies. Pizzaballa recorda que la crisi actual no només ha causat mort, destrucció i fam a Gaza, sinó també un atur elevat, especialment a la zona de Betlem, i altres problemes socials a tot Terra Santa. A Gaza, els recursos materials del patriarcat s'han estès més enllà de Jerusalem per incloure els veïns que pateixen i els qui s'han refugiat en altres llocs. Per col·laborar en la campanya, es pot entrar en el web del Patriarcat Llatí de Jerusalem. A més, l'Arquebisbat de Barcelona posa en marxa un projecte de cooperació interuniversitària a l'Equador. 9 membres del personal docent, becaris, investigadors i administració i serveis de les universitats barcelonines se n'aniran a 3 universitats equatorianes per viure una experiència missionera el proper juliol. Aquest és el nou projecte promogut pel Secretariat Diocesà de Missions de Barcelona i pel de Pastoral Universitària de Professors i Personal Administratiu i de Serveis, que rep el nom d'Universitats de Frontera Missió Compartida. En el marc del mes dedicat a les missions, els delegats dels dos secretariats, Manu Gorri, de Missions, i Margalida Font, d'Universitats, han presentat aquest projecte al Palau Episcopal de Barcelona. I el defensor del poble ja ha enviat el seu informe a la Conferència Episcopal Espanyola, segons hem sabut aquest dilluns, i el lliurarà també personalment el cardenal Joan Josep Omella, president de l'Episcopat i arcabisbe de Barcelona, però no està prevista la seva presència a la comissió executiva d'aquesta setmana. El president de la conferència va insistir aquest diumenge que l'Església continua treballant d'una manera activa en matèria d'abusos, amb l'objectiu de prevenir-los perquè no es produeixin més per part d'alguns membres, segons remarcava en el seu compte de Twitter, Omella Cardenal. El també arcabisbe de Barcelona reivindica el canvi d'actitud que els darrers anys ha experimentat tot el que és el conjunt de les entitats eclesials en aquest camp. De fet, el cardenal Omella ha remès als usuaris al portal web paradarluz.com, on es recull amb detall tota la feina que es fa des de l'Església en aquest temps i en aquesta línia.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Reprenem el fil de la històrica audiència general, audiència privada, perdó, del Papa Francesc, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dilluns al matí al Palau Apostòlic del Vaticà. Aragonès ha invitat el pontífex a venir a Catalunya i tot s'ha desenvolupat en el marc de dues properes commemoracions importants, el mil·lenari de Montserrat el 2025 i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí el 2026, amb la previsible finalització de les obres de la Basílica de la Sagrada Família. Tenim amb nosaltres uns moments avui el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, que és, per tant, el representant del govern pel que fa a les relacions amb les confessions religioses i, per tant, també amb l'Església Catòlica. Senyor Armengol, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, no sé què ens pot explicar del que vostè sap d'aquesta trobada, a banda del que ja hem sentit per boca del mateix president.
Doncs, aviam, dels detalls, poca cosa, perquè, a més, amb una conversa d'aquest tipus ja s'entén que no és... Doncs per anar revelant els detalls de la conversa, no? Però jo crec que s'emmarca, doncs, en el que són les relacions normals de Catalunya amb la Santa Seu, amb aquest doble sentit que té la Santa Seu. És a dir, evidentment, doncs, per la dimensió religiosa i que té connexió amb el pes, doncs, del catolicisme a Catalunya en la tradició i en el moment actual, encara és la religió majoritària dels catalans. Però també, doncs, cal afegir, doncs, aquest pes diplomàtic que té la Santa Seu com a actor internacional i que, d'alguna manera, Catalunya sempre procura tenir una veu també directa en aquests àmbits internacionals. Uh-huh. Jo crec que aquests són els dos elements de la visita, sense possiblement una agenda molt concreta de qüestions a tractar, no? Uh-huh.
Sempre és un èxit, no?, que un president català, des de fa més de 40 anys que no anava al Vaticà un dels seus predecessors, Jordi Pujol, sigui rebut per un papa.
Està molt bé, és el que us comentava fa un moment. Jo crec que té molt sentit en la doble dimensió que esmentava. I, bueno, sembla que ha estat una audiència ben cordial, que ha estat parlant d'uns 40 minuts, per tant, un temps suficient per poder, doncs, intercanviar punts de vista i comentar qüestions.
Pere Aragonès ha dit que ha exposat al Sant Pare amb normalitat els seus plantejaments personals i polítics sobre Catalunya i que s'ha sentit molt escoltat. Creu vostè o pot assegurar que li ha parlat d'aquests temes d'aquests dies? Amnistia, pactes polítics, futur de Catalunya...
No sé si en detall, però és molt fàcil que en una conversa de 40 minuts alguna d'aquestes qüestions hagi sortit. De fet, el plantejament del Papa Francesc sobre aquestes qüestions, i específicament el Papa Francesc ha parlat de Catalunya en diferents moments.
Sí.
Hi ha una entrevista, una llarga entrevista a l'ABC, que ara aquests dies ho recordava el mateix diari, doncs, on ell aboga, doncs, per les solucions dialogades, perquè s'han de buscar aquestes... Bueno, quan hi ha un conflicte polític, i en aquesta situació estem, doncs s'han de buscar solucions des del diàleg, des de la cooperació. Jo crec que ell, el Papa Francesc, no s'ha mogut d'aquest posicionament. Jo crec que és el posicionament actual del govern de la Generalitat i, per tant, fàcilment és un tema que pot haver sortit, però no m'aventuro a plantejar més coses, no?
Bé, i una última qüestió molt breu, també. Sabem que el president ha dit al Papa que li encantaria que vingués a Catalunya. Creu vostè que és viable el recorregut de canals que cal transitar, no?, els propers mesos, si és que es pot fer viable una visita del Papa a Catalunya, per exemple, el 2025?
Jo ho veig molt difícil, però no pel recorregut, sinó per una mica també la política de viatges que manté el Papa Francesc. De tota manera, i és una cosa, encara no sé si ha pogut arribar a sortir en la conversa, però evidentment que el mil·lenari de Montserrat és un aconteixement molt important pel país, no només per l'Església, no només per Montserrat, sinó per tot el país, per el que Montserrat significa, i la Generalitat estem implicats en fer una exposició al Palau Robert, i hi ha la idea, que ja estem començant a sondejar possibilitats, de que aquesta exposició pugui ser també portada posteriorment a Roma, potser en algun emplaçament del Vaticà, això ja ho veuríem. Per tant, és a dir, si el Papa no ve a Catalunya, Catalunya anirà a Roma.
Molt bé, molt bé.
Com ja ho ha fet altres vegades.
Sí, amb aquella exposició, Germinans Germinavit, l'expressió religiosa...
Sí.
En llengua catalana al segle XX, sí, recordem.
Bé, i el pelegrinatge que hem viscut fa poc, que ha sigut una expressió també maquíssima i que el Papa doncs, hi ha connectat i ha pogut gaudir, participar, escoltar una sardana, en fi, parlar amb els escolans de Montserrat. Per tant, jo crec que aquesta dimensió, aquesta connexió o aquesta dimensió internacional de Montserrat, des del govern de la Generalitat la impulsarem. Per tant, si ja ho sabem els camins, però crec que aquesta exposició pot ser una exposició molt referent, i la idea que tenim és poder-la, primer s'estrenaria a Barcelona, evidentment, però dins de l'any del mil·lenari, que encara tenim temps, doncs miraríem de portar-la a Roma. Això doncs... ho hem de començar a treballar.
Doncs moltes gràcies per haver-nos avançat aquesta previsió i també haver-nos comentat el dia d'avui, que és un dia de satisfacció per als catalans, especialment per als catòlics, després d'aquesta audiència privada del Papa Francesc amb el president Pere Aragonès. Senyor Carles Armengol, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, un plaer, com sempre, aquí a casa seva. Una abraçada.
Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau.
A veure.
2 minuts i mig i seran 6:45, de seguida la veu de Càritas.
Ràdio Estel. A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a un país més pròsper i igualitari. Tenim més de 500 milions de viatgers a l'any per tot l'Estat i 16.000 empleats que treballen per garantir el millor servei, puntualitat, seguretat i confort.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La veu de Càritas.
Comencem l'espai que cada dilluns us oferim sobre la caritat, sobre el servei als més necessitats, sempre amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre resum de notícies. 300 voluntaris de les Càritas parroquials, interparroquials i diocesana de Tarragona es van aplegar el 28 d'octubre passat al casal municipal de Torredembarra amb motiu de la 15a trobada del voluntariat.
La jornada amb el lema Tu hi tens molt a veure va començar amb una benvinguda de Pere Bosque, director de Càritas Parroquial de Torredembarra, i uns moments de pregària. Després, Joaquim Gra, rector de la parròquia acollidora, va invitar els voluntaris a gaudir d'aquest dia de formació, esbarjo i germanor, com també de fraternitat. En la seva intervenció, l'arcabisbe Joan Planelles va comentar el treball de les Càritas a través de les noves realitats de les unitats pastorals. Va expressar igualment que la participació de 300 voluntaris en aquesta trobada vol dir que Càritas continua amb força. L'arcabisbe finalment va agrair l'esforç de tots els voluntaris i els va invitar a anar treballant per trobar un altre voluntari més jove per anar aconseguint el relleu i poder preveure el futur immediat. Salvador Graner, director de Càritas Tarragona, va parlar de la missió d'aquesta organització de l'Església. També va aprofitar la intervenció per agrair el treball discret, silenciós i generós dels més de 1.200 voluntaris de Càritas a l'arxidiòcesi de Tarragona. La jornada va continuar amb una ponència del teòleg i filòsof Francesc Torralba sobre la mirada contra la indiferència. I acabada la conferència, el vicari episcopal de les persones de Càritas, Santi Soro, va presentar als assistents el projecte d'implantació de les unitats pastorals de l'arxidiòcesi. El centre d'acollida Abraham per a persones sense llar de Càritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès celebra aquest 2023 30 anys. Coincidint amb el Dia de les Persones Sense Llar, celebrat el 29 d'octubre, divendres 27 es va fer al claustre de la capella de Sant Francesc una taula rodona per sensibilitzar i fer visible la realitat de les persones sense llar. Va moderar la taula Francesc Romeu i van participar-hi Joan Maria Arenas, autor de 13 històries sense sostre, Salvador Tous, coordinador de Càritas Vilafranca, José Manuel Robles, persones sense llar, i Raquel Avilés, treballadora social de Càritas. L'alcalde de Guissona, Jaume Ars Bosch, i la directora de Càritas Guissona, Cecília Fernández Bontempini, han signat un nou conveni de col·laboració pel projecte de reforç educatiu, d'acompanyament educatiu. És fruit de la col·laboració i del treball en xarxa entre Càritas d'Urgell i el Pla Educatiu d'Entorn. Una vintena d'alumnes dels centres de Guissona es beneficiaran del projecte d'acompanyament que ha començat novament a principis d'aquest mes. Dues de cada 10 persones sense llar en situació de carrer ateses per Càritas a Espanya són dones. Càritas posa en marxa, a partir d'aquesta preocupant dada, la campanya Fora de Cobertura per conscienciar la societat sobre la desprotecció social que pateixen aquests homes i dones. L'any 2022, l'entitat catòlica va atendre a Espanya 39.487 persones, gairebé 40.000, totes en situació de sense llar, de carrer, un 6,13% més que l'any anterior, segons la memòria d'activitats presentada el juny passat. Dos de cada 10 eren dones i més de la meitat de nacionalitat espanyola, un 51,6% progressivament. El progressiu augment de la demanda femenina en aquests projectes de l'entitat de Càritas ha motivat que els darrers 5 anys el 36% de les Càritas diocesanes hagin decidit incrementar les places disponibles per a dones dins dels seus recursos. De la campanya de persones sense llar de Càritas Espanyola parlem avui amb la seva responsable, Maria Santos, ja ens escolta. Maria Santos, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Usted ha dicho que esta movilización de recursos responde pues no solo al aumento de la sensibilidad en relación con la situación de muchas mujeres sin hogar, sino también a la respuesta lenta que reciben ustedes por parte de la administración pública y sobre todo de su especial desprotección y vulnerabilidad, también la estigmatización. Bueno, ¿qué mensaje puede trasladar Cáritas tanto a la administración como a la sociedad en general en este sentido?
Bueno, nosotros respecto a las personas sin hogar siempre resaltamos el derecho a una vivienda digna y adecuada de todas las personas. La verdad es que el no tener hogar supone la vulneración de muchísimos derechos, de accesos a sanidad, de derecho a empleo, de derecho a una vida digna en general. Entonces, nosotros siempre cuando hacemos la campaña, una parte muy importante es denunciar la situación de las personas sin hogar. Este año sí que, como has dicho, queríamos poner especial hincapié y visibilizar la situación de las mujeres sin hogar. Nos ha preocupado especialmente. El año pasado hicimos una investigación que nos permitió también hablar con ellas, escucharlas y comprobar cómo es su caso, esta vulneración de derechos y esta situación de exclusión es especialmente dura y tremenda, ¿no? Son mujeres con historias de violencias machistas, son mujeres que quedan en una total desprotección y cuando llegan a nuestros recursos lo hacen en situaciones especialmente graves.
Efectivamente, y es que la situación de sin hogar, sin techo, se decía mucho antes, no solo es la de aquellas personas que vemos por la calle, sino otras muchas que de manera más silenciosa sufren este problema, ¿no? ¿Qué situaciones se dan aquí?
Sí, para nosotros es muy importante reclamar que la vulneración del derecho a la vivienda digna y adecuada tiene más caras, además de las personas que están en la calle, ¿no? Las personas que tienen una vivienda insegura, que están pendientes de desahucios, las personas que tienen una infravivienda, que viven en situaciones de chabolismo, de viviendas que no cumplen lo adecuado para tener suministros y poder realizar en ellas una vida integrada en una comunidad y con las necesidades cubiertas.
Avui estem parlant amb la responsable de la campanya de persones sense llar de Càritas Espanyola, Maria Santos. Recordem que el dia de les persones sense llar se celebrava d'una banda el 29 d'octubre passat, però també, per exemple, a Barcelona i en altres diòcesis espanyoles, aquest dia es viurà el 23 de novembre, que és el Dia Europeu, no? Aquí hay dos fechas, no, María? ¿Lo podemos aclarar?
Sí. Sí, la Confederación de Cáritas, muchas de ellas lo celebramos el día 29 de octubre, el domingo 29 de octubre, pero es verdad que otras Cáritas, como es el caso de Barcelona, de Lleida y de Girona, lo celebran el día 23 de noviembre, que es el Día Europeo, ¿no? Y también con actos de campaña y con actividades durante los días cercanos al 23, porque es verdad que es muy importante también nuestro trabajo en red, nuestro trabajo en salsa, que decís vosotros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en el caso de Barcelona, el día de la campaña se celebra a través de la SARS, de personas sin hogar, donde hay otras entidades como Suara, San Juan de Dios, Asís, Santa Luisa, el Sostra. Es decir, que en otras diocesanas se realiza la campaña del Día Europeo con el mismo lema, el mismo mensaje que preparamos toda la Confederación y en la que estamos muchas Cáritas implicadas. Pero bueno, hay veces que se hace en una fecha o en otra.
Muy bien. Podríamos hablar mucho rato de toda esta problemática que preocupa mucho a Cáritas en toda España, pero le quería preguntar sobre esta campaña de las personas sin hogar a nivel de Cáritas Española, ¿qué alcance tiene? Digamos que es permanente ya para todo el año que viene o es una campaña de estas próximas semanas, ¿nos lo puede contar un poco?
Bueno, la campaña se hace más intensa en estas fechas,
sí.
Pero se prepara durante todo el año y se trabaja durante todo el año. Por ejemplo, nosotros en esta campaña que hemos propuesto ahora, tendremos un encuentro de personas en situación de sin hogar, hemos desarrollado unas jornadas.
Y finalmente, bueno, entre todas esas personas que a veces muestran la situación de sin hogar de manera no tan visible, están las que refleja un estudio que se hizo público a principios del año 2022, el octavo informe sobre exclusión y desarrollo social en España, según el cual una de cada cinco familias sufre exclusión residencial, es decir, graves dificultades para acceder o para mantener la vivienda que en muchos casos ya tienen. Por tanto, no es que vivan en la calle, pero casi, casi como si estuvieran a punto de vivir en la calle. Y eso es un problema grave también, ¿no?
Claro, sí, nosotros siempre queremos reservar esto, ¿no? Resaltarlo, porque realmente la exclusión residencial en nuestro país es especialmente grave y afecta a muchísimas personas que no tienen la posibilidad de acceder a este derecho y, por lo tanto, ven sus vidas muy afectadas y muy vulnerables, ¿no? Son personas que efectivamente viven con la tensión de perder ese hogar donde habitan o viven en condiciones que no son las adecuadas y que no les permiten desarrollar su vida de una manera digna.
Efectivament, una de cada cinc famílies a tot l'Estat és una xifra molt alta. Avui Maria Santos, responsable de la campanya de Persones Sense Llar a Càritas Espanyola, ha estat el nostre testimoni. Recordem que el lema de la campanya és Comparteix la teva xarxa, ho ha dit vostè molt bé, no deixeu que es quedin fuera de cobertura, un poco como los móviles, cuando dejan de funcionar porque están en sitios donde no se oye bien la comunicación. Pues que... Diga.
Queríamos también con este lema, además de poner en esta campaña la situación de las mujeres en un lugar especialmente visible, queríamos también resaltar la necesidad de tener comunidades inclusivas, ¿no? De poder ofrecer también nuestras redes a estas personas para que puedan tener una vida en sociedad y una vida de relación. Y también queríamos que en este caso no todos pensemos que podemos hacer algo, ¿no? Las personas sin hogar siempre nos dicen que se sienten invisibles y todos sabemos que no lo son, evidentemente no lo son. Es más, la realidad es más que no las queremos ver. En esta campaña también queremos poner el foco en que todos tenemos posibilidades de acercarnos, de dialogar con ellas y de que se sientan visibles, que lo són, incluïdes en nostres redes comunitàries.
I tot això a través de la denúncia profètica que fa Càritas sempre. Moltes gràcies, Maria Santos, responsable de la campanya de Persones Sense Llar de Càritas Espanyola. Recordem que el 23 de novembre se celebra a Barcelona, Lleida, Girona, i n'estarem pendents també dels actes que es faran aquí. Un abrazo y muchas gracias por habernos atendido. Que vaya muy bien.
Una gracias a vosotros.
I moment ara per a l'agenda. Recordeu que podeu consultar les pàgines web de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya per conèixer previsions. Us n'avancem algunes. Els dilluns del mes de novembre, des d'aquest mateix i fins al 27, de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Seminari Conciliar de Barcelona, curs bàsic de voluntariat social a càrrec del professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Des d'aquest mateix dilluns, dia 6, i fins al 9 de novembre, dijous, de 10 del matí a 12, Càritas Garrotxa organitza el curs Menjar per estar bé, formació gratuïta i oberta a tothom, que es du a terme digitalment i va a càrrec de Jasmina Drolma, naturòpata i assessora nutricional. D'altra banda, la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural de la Fundació Pere Tarrés organitza per aquest dimarts, dia 7, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia, una jornada per reflexionar sobre els beneficis socioemocionals i educatius que el lleure aporta a adolescents i joves amb malaltia mental. La jornada s'adreça a professionals de les administracions locals i de les entitats del tercer sector social. Aquest dimarts, dia 7, i dimarts següent, 14, en format online, de 5 a 7 de la tarda, Càritas Sant Feliu de Llobregat acull un curs de gestió de conflictes adreçat a voluntaris de Càritas. Tindrà continuïtat els dies 8 i 15 de novembre, de 10 a 12 del matí, de manera presencial, a Viladecans. I finalment, dimecres, dia 8, a les 10 del matí, a Plaça Nova, número 1 de Barcelona, el programa de voluntariat de Càritas Diocesana organitza una sessió informativa de voluntariat. I fins aquí la veu de Càritas, però abans us comentem que aquest dimecres dia 8, de 4 a 5 de la tarda, en format online, sessió de l'Espai de Trobada en Comunitat a càrrec del pare Llorenç, delegat episcopal de Pastoral Social del Bisbat de Terrassa, espai que permet compartir dubtes, anhels i coneixements en comunitat. Hem arribat ja també al final del Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu, la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. Ens podeu escoltar també per Ànima Estel a 2:15 del vespre i a les 12 de la nit. Adéu-siau.